Notícies Migdia, amb Núria García.
Bon dia. Sabadell es dotarà d'un full de ruta per garantir els drets dels infants i els joves. El document s'ha de redactar en base a les conclusions extretes d'una diagnosi prèvia sobre la situació d'aquest col·lectiu. Entre aquestes, que, per exemple, hi ha més alumnes inscrits en centres públics que no pas en privats o concertats, o que alguns barris concentren la major part de la immigració. El regidor de Cicles de Vida a l'Ajuntament, Miquel Soler, ha explicat quina és la metodologia que s'ha fet servir.
Ens aporta una imatge molt fidel de la situació en aquest àmbit en què es troba la ciutat, una imatge que ens permet elaborar molts altres projectes, moltes altres iniciatives. Recordem que estem parlant d'un informe que és fruit d'una metodologia participativa on s'ha treballat amb tallers, amb professionals de diferents àmbits, una enquesta representativa a la que han participat 1.295 alumnes, que són alumnes de 16 escoles de secundària de la ciutat, alumnes de primer i segon d'ESO.
Les accions concretes s'inclouran en el Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Sabadell que el govern municipal vol tenir a punt abans de l'estiu. Una d'elles és la constitució d'un Consell de la Infància del qual en formin part un centenar de nens. Així encetem el Notícies Migdia d'aquest dilluns 26 de març, però tenim més temes que us resumim tot seguit en el bloc de titulars.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La plataforma Fem Vallès, que reivindica millores per als dos vallesos, critica que l'administració faci oïdes sordes a les seves demandes. Manel Larrosa, membre de la plataforma, ho explica de la següent manera.
Vas al Parlament de Catalunya, hem anat diverses vegades, vas als Consells Comarcals, vas a veure els ajuntaments i de vegades algú et diu, si estàs al Parlament, et diu, parleu amb els alcaldes. I si vas amb els alcaldes, et diuen, parleu amb el Parlament. I estem una miqueta amb aquest joc.
Mireia Prat, molt bon dia.
Bon dia. En declaracions al programa Al Matí, la Rosa ha reclamat que es tingui en compte aquest territori, no només pel seu pes econòmic, que representa una quarta part de l'economia productiva catalana, sinó també pel pes demogràfic, i és que el Vallès Oriental i l'Occidental sumen 1.400.000 habitants.
La pàgina cultural ve marcada avui pel nou llibre de l'escriptor sabadellenc Roc Casagran, es titula Direm Nosaltres.
Un poemari amb 40 poesies que parlen una mica de tot, ho ha dit en una entrevista Al Matí.
Hi ha poemes amorosos, hi ha poemes doncs, de més de crítica social, poemes que parlen doncs, de la por, algunes coses doncs, més segurament d'actualitat, i aquesta barreja fa que vagi construint aquest nosaltres que a mi m'agradaria que fos molt ample i que es anés eixamplant.
Direm Nosaltres és el cinquè llibre de poesia que publica l'autor local i que arriba a les botigues a les portes de Sant Jordi.
I tancarem el Notícies Migdia parlant del patrimoni cultural de la nostra ciutat. La Generalitat ha declarat la Festa Major de la Creu Alta Patrimoni Festiu de Catalunya. Jordi Turguet és vicesecretari de l'Associació de Veïns del Barri.
Al final doncs, se'ns ha reconegut que sí, que la nostra Festa Major és una Festa Major prou peculiar com per estar considerada com a Patrimoni Festiu de Catalunya, que és el títol que ens han donat.
La Festa Major de la Creu Alta es farà com cada any el mes de maig. Tot plegat us ho ampliem en els pròxims 30 minuts amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Obrim la plana de serveis. Graus aquesta hora al centre de la ciutat. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Abel Flores, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui tenim una jornada de moment més tranquil·la, dominada pel sol a gran part del territori, però amb núvols baixos, estrats baixos, que són encara una miqueta tossuts cap a zones del nord de la depressió central. Per altra banda, continua la nevada cap al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que s'ha d'anar mantenint cap al voltant dels 1.100 metres, aproximadament. També hem d'esperar que creixin nuvolades durant les immediates hores i que deixin ruixats. Poden caure molts punts, en general, de distribució irregular, força aïllats, no han de deixar gran quantitat d'aigua, tampoc han de durar molta estona, però sí que poden afectar moltes comarques del Prepirineu, també zones de la depressió central i també el sector central del prelitoral i, finalment, també del litoral. Seran, però, restes d'inestabilitat que avui encara tenim, però demà i demà passat el temps força més tranquil i amb una temperatura que, si avui algunes zones ja s'acosten als 18-19 graus cap a zones del litoral, de cara a demà i, sobretot, demà passat, passat poden superar àmpliament els 20-22 graus a zones del sud del territori. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem a la situació del transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments no tenim constància d'incidències per part dels diferents operadors i, per tant, podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. També hi ha poques incidències ara mateix a la xarxa viària catalana, tot i que el matí ha estat força complicat, concretament a la 2, per una manifestació convocada pels comitès en defensa de la República. Ara mateix només cal destacar algunes retencions a l'autopista C58 a l'altura de Badia del Vallès i en direcció a Barcelona. Hi ha ara mateix 10 quilòmetres de circulació amb retencions. El diagnòstic sobre la situació de la infància i l'adolescència a la ciutat ja s'ha enllestit. Aquest és el pas previ necessari que permetrà elaborar el Pla Local d'Infància i Adolescència, que estarà acabat abans d'aquest estiu. Una de les principals accions que inclourà el pla és la creació del Consell de la Infància amb un centenar de nens i nenes.
El diagnòstic és un estudi de la realitat de la infància i l'adolescència a la ciutat per saber quines actuacions caldrà aplicar posteriorment per millorar els nivells educatius. Aquesta realitat és molt similar a la de la comarca i la província de Barcelona, amb més infants matriculats en escoles públiques que en centres privats o concertats i elevats nivells d'immigració en determinats barris. Davant de les dades extretes es poden definir els objectius i els 6 eixos del pla, com ha explicat Raquel Moreno, de l'empresa DECAS, que ha elaborat el diagnòstic.
L'objectiu final del pla d'acció ha de ser definir prioritats i línies d'acció comunes i compartides per afavorir la qualitat de vida de la infància i l'adolescència de Sabadell. Ara bé, això és important que per poder portar-lo a terme necessitem el treball en xarxa i el treball transversal dels diferents professionals que estan en un territori, no només de l'Ajuntament, sinó també d'altres administracions i que també actuen en el municipi, i és important aquest treball en xarxa i transversal per tirar-lo endavant.
El diagnòstic estableix els 6 eixos que enmarcaran les accions del pla, com ara la lluita contra les desigualtats socials o l'absentisme escolar, el treball per a l'èxit educatiu i el benestar físic i emocional, el foment d'una ciutadania activa i el respecte per un entorn per als infants. A més, el futur pla inclourà també la creació del Consell de la Infància, que entrarà en funcionament a l'estiu. Són declaracions del regidor de Cicles de Vida, Miquel Soler.
Aquest Consell en el que estem avançant i que aquest any estarà concretat i que presentarem convenientment molt aviat, vol ser això, un espai de trobada de participació dels infants i els adolescents de Sabadell, treballant un projecte escollit pels infants membres que fan una proposta al govern municipal i que donen a conèixer i sensibilitzen sobre els drets dels infants. Estem parlant d'un òrgan de participació del qual formaran part 100 nens i nenes de Sabadell entre 10 i 12 anys.
Tot plegat s'enmarca dins el segell de Ciutat Amiga de la Infància que atorga UNICEF i amb el qual Sabadell compta.
Notícies migdia.
Passant 9 minuts de 2:15, manca determinació de les administracions per dotar els dos vallesos de les infraestructures necessàries. Ho denuncien des de la plataforma Fem Vallès, que agrupa diferents patronals i agents socials de les dues comarques. L'objectiu és fer entendre que la zona funciona com una sola unitat i que està considerada motor d'Europa, amb una gran quantitat d'indústries i d'economia. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. En els últims 7 anys, la plataforma ha anat fent coixí al voltant d'aquest plantejament. Reivindiquen la identitat productiva de tot el Vallès, que representa la quarta part de la del conjunt de Catalunya. Núria Aymerich, membre de Fem Vallès, explica al matí de Ràdio Sabadell que ara és necessària la intervenció de les administracions.
Després d'aquests 7 anys s'ha explicat a totes les administracions, a tots els grups polítics, no sé si tots, però molts grups polítics, moltes administracions, molts ajuntaments, i per tant tots els polítics implicats, des del Parlament fins a l'administració més propera dels diferents ajuntaments que estan en el Vallès, ho han escoltat i ho coneixen, doncs ara és hora de passar a la pràctica i que tots ells doncs escriguin, redactin i facin passos perquè totes aquestes propostes que s'han fet doncs vegin la llum.
Un altre membre de la plataforma, Manel La Rosa, explica que la idea d'un Vallès unitari està força acceptada, però segueix havent-hi dificultats. Per exemple, Barcelona.
Una altra dificultat és Barcelona, que de vegades, quan les coses es miren amb òptica de Barcelona, el Vallès no existeix. i nosaltres no fem un discurs contra Barcelona, sinó que fem un discurs de complement. Però el món barceloní, que de vegades pensa únicament en les rondes de Barcelona, aquesta geografia, li costa, i parla en termes de 3 milions d'habitants, que són els 3 que hi ha dintre les rondes, 1,6 de Barcelona més la resta, li costa parlar dels 5, i els 5 som els que hi posem els Vallesos, el Maresme, Martorell, etc.
Als dos Vallesos hi ha 27 organismes supramunicipals, a Barcelona, un. Els consells comarcals gestionen l'autobús escolar i quan han de tocar el tema escombraries ja els cal un consorci. La Rosa creu que els Vallesos són difícils de dividir, hi ha gran quantitat d'indústries i d'economia. A nivell d'ocupació, el Vallès és líder de tots els sectors industrials, a excepció de l'energètic i l'automoció. És un motor d'Europa d'una gran dimensió d'habitants.
1.400.000 habitants és una absoluta, diguem-ne, dimensió enorme. I, en canvi, aquí, inversions de l'Estat, qui ha vist les últimes? Sí, és a dir, quan es va fer el quart carril de l'autopista fa uns anys, es va començar als anys 90 i s'ha anat prolongant, però que, per exemple, l'enllaç amb el Baix Llobregat, amb l'A2, doncs, amb el 2 encara està pendent. És una perifèria. I, en canvi, el seu contingut hauria de ser més central.
La transversalitat de les comunicacions és nula. Per exemple, no es pot anar de Sabadell a Mollet. Manca un pla d'autobusos per una àrea tan estratègica. Es necessita moure un volum de gent que, si la zona fos una comunitat autònoma espanyola, seria la setena de l'Estat.
I també en l'àmbit empresarial, el centre Reempresa de Sabadell, ubicat al Vaporllonca, ha aconseguit que 11 empreses sabadellenques notin. Entre el gener del 2016 i el desembre de 2017, el projecte Resposta a un centenar de persones gairebé i ha gestionat 20 projectes de cessió amb el resultat d'aquests 11 casos d'èxit. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. L'objectiu d'aquest viver d'empreses és evitar el tancament de les companyies i donar noves oportunitats als empresaris que vulguin continuar projectes que ja funcionen. Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa, apunta que és un projecte que funciona.
La bona recepció que té aquest projecte a la nostra ciutat i també el bon funcionament que té Vaporllonca en el cas de fer el seguiment i aprofundiment del projecte Reempresa. Per nosaltres és molt positiu que aquest projecte el podem utilitzar sobretot amb la finalitat de que els negocis que volen tancar doncs no tanquin i a més trobin la coincidència amb emprenedors que volen iniciar un nou negoci.
Segons el regidor, el principal motiu pel qual les empreses arriben al centre de reempresa és per jubilació dels propietaris. Si mirem la tipologia d'empresa, trobem que hi ha sobretot negocis familiars o microempreses que es queden sense relleu al capdavant. Un altre mecanisme que l'Ajuntament ha posat en marxa són els punts d'atenció a l'emprenedor. Navarro explica que Sabadell ocupa el segon lloc al rànquing de la província de Barcelona amb la creació de 111 empreses l'últim any.
La constatació de que els punts PAE, els punts d'atenció a l'emprenedor, són un punt molt útil per totes aquelles persones que volen iniciar un negoci, bàsicament perquè el que amb el procediment normal ho podries arribar a fer entre 30 i 40 dies, amb el punt PAE doncs ho pots fer en 48 hores. Per una part, aquest benefici i la rapidesa que té.
Des que es van posar en marxa els punts PAE, el 2014 s'han creat 278 empreses.
Més notícies. L'Ajuntament de Sabadell ja es regeix pel codi ètic dels alts càrrecs del consistori que s'emmarca en el pla d'integritat del consistori.
Un document que ha entrat en vigor aquest mes, al qual estan subjectes, entre altres, els càrrecs electes i els de confiança, els gerents de les empreses públiques municipals o el síndic de greuges. El codi ètic estableix les normes de conducta en temes com els processos de contractació, la gestió dels recursos públics, els regals, la relació amb el personal i els mitjans de comunicació, l'ús i l'accés a la informació o els conflictes d'interès. Alhora inclou possibles sancions pels casos d'incompliment d'acord amb el que estableix la llei de transparència.
El Departament de Territori de la Generalitat ha reconegut el projecte de millora del centre per al període 2017-2025 elaborat per l'Ajuntament de Sabadell.
Concretament ha rebut l'accèssit del Premi d'Urbanisme Manel de Solà Morales, que atorga a la Societat Catalana d'Ordenació pel Territori. A la convocatòria d'aquest any s'hi van presentar un total d'11 candidatures.
Setmana d'Obres de Sabadell. Avui s'inicien treballs en 3 punts de la ciutat.
Avui i demà al carrer de Sant Isidre, entre l'Eix Macià i el carrer desfiladors estarà tallat el trànsit per la reparació de la calçada. Al centre, entre avui i dijous, no es podrà circular per un tram del carrer Indústria, entre els carrers Sant Joan i Sant Llorenç i entre Sant Cristòfol i Tres Creus. S'hi construeix un pou de registre a la xarxa de clavegram, uns treballs pressupostats en 9.400 euros. Per acabar, entre avui i dimecres, el carrer de l'estació estarà tancat al trànsit per obres a l'estació de Sabadell, centre de Rodalies Catalunya.
La sisena edició del Fòrum Cafè d'Aventura premiarà amb 1.500 euros la millor empresa i idea de negoci.
La iniciativa, pensada per impulsar projectes d'empreses i persones emprenedores, tindrà lloc el 23 de maig al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta. Les candidatures es poden presentar fins al 23 d'abril a través del web www.sabadellempresa.cat. Entre els projectes que s'hi presentin, se'n seleccionaran una vintena que optaran els premis de millor empresa o millor projecte empresarial.
Sant Cugat i Matadepera són dos dels municipis catalans amb els lloguers més cars.
A Sant Cugat la mitjana mensual és de 1.095 euros, mentre que a Matadepera ara mateix es paguen 954 euros de mitjana per lloguer. Al capdavant del rànquing hi ha Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, on un lloguer costa de mitjana 1.213 euros. Són dades de l'informe de conjuntura immobiliària residencial de lloguer elaborat per l'Associació de Promotors de Catalunya.
Són 3:15. El poeta i escriptor sabadellenc Roc Casagran acaba de publicar un nou poemari, Direm Nosaltres, després de fer-se un lloc a les llistes dels més venuts amb la novel·la L'amor fora de mapa. Casagran torna al gènere que el va donar a conèixer amb una quarantena de poesies de temes molt diferents, des de l'amor a les pors, passant per les reivindicacions i també les crítiques socials. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Direm Nosaltres és el cinquè llibre de poesies de Casagran que arriba a les llibreries i ho fa posant moltes qüestions sobre la taula. Tot i que els poemes s'enllacen amb paraules en comú, el sabadellenc aborda moltes qüestions que afecten la societat. Roc Casagran ha assegurat en declaracions al Matí de Ràdio Sabadell que l'1 d'octubre és molt present en aquest poemari.
Partint, per exemple, de quan vam defensar els col·legis electorals l'1 d'octubre, en què allà ens vam trobar persones d'àmbits absolutament diferents, persones d'edats molt diferents, persones que potser ni ens coneixien, veïns que no ens coneixíem i que després de l'1 d'octubre doncs et saludes pel carrer, però també persones que et trobes en altres situacions, a la feina, que et trobes amb la família, etc, etc. I aquests punts que ens posen en comú és el que m'ha portat a pensar que aquests poemes tenen una certa unitat.
De fet, a Direm Nosaltres, Casagran inclou un poema en honor al sabadellenc Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre passat. El poeta explica quin és l'objectiu d'aquesta creació.
Els que tenim la sort de poder publicar hem d'aprofitar tots els altaveus que tenim, intentant no normalitzar una situació que des de tots els punts de vista és absolutament aberrant, absolutament injusta, i en el cas del... hauria pogut dedicar-lo a qualsevol dels presos polítics, a qualsevol dels represaliats, els exiliats, etc. Però en el cas del Jordi Cuixart tenim una amistat, el Jordi ha viscut molts anys aquí a Sabadell, aquest estiu vam estar junts, i em semblava que em sortia de dins fer un poema pensant en el món que ell somia, justament.
D'altra banda, Roc Casagran està especialment il·lusionat de poder comptar amb el pròleg de Feliu Formosa en aquesta última obra, ja que és un dels seus referents literaris. Una il·lusió que creix encara més quan Formosa compara Casagran amb poetes cabdals per la cultura catalana com Pere IV.
I Gemma Humet, nou nom del Fresc Festival. La cantant i pianista vallesana s'incorpora a la programació del festival amb l'espectacle Els colors del mar, un recull de cançons de la Mediterrània que canta acompanyada del cor infantil de la Unió de Granollers. Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals.
Aquest espectacle és un espectacle que ens aportarà les sensacions de la Mediterrània, cançons, evidentment, cançons que ja coneixem, i cançons també i peces escrites per l'Iniesta, i que doncs algunes d'elles les canta la Gemma amb el cor.
Aquest, però, no és l'únic espectacle, Aleix, que s'afegeix a la programació del Fresc.
Doncs no, Núria, perquè també hi ha el compositor i pianista Manel Camp i la cantant Gemma Brier, que s'han aliat per reinterpretar els compositors clàssics com Bach o Monteverdi en clau de jazz. A dalt de l'escenari són Jazz Càntic, una fórmula que arriba després de col·laboracions anteriors entre Brier i Camp, com Zafira o l'Ensemble Meridien.
Pensem que des de Sabadell es mereix tenir un festival i que doncs tots nosaltres tenim la possibilitat de que això sigui un fet, i per tant l'any passat ja vam iniciar aquesta singladura, aquest any continuem i per molts anys.
La segona edició del Fresh Festival es celebrarà durant el mes de juliol i és una iniciativa de les Joventuts Musicals, la Fundació Antiga Caixa Sabadell i UiU Promotors.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell. 93 727 48 48. Tu ens mous.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la Bassa.
Aquest, però, és l'onzè empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Sierra Louis Legacy a Sabadell amb dues hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí. I ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sierra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés, del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circorralui.com. T'esperem!
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació més enllà de la ciutat i ho fem amb un nom propi, el de les últimes hores, òbviament. Carles Puigdemont es manté a l'espera de declarar davant del jutge alemany a Neumünster, la mateixa ciutat on hi ha la presó on ha passat la nit després de ser detingut ahir quan entrava al país des de Dinamarca. El jutge haurà de valorar si els delictes que li imputa Llarena en l'euroordre de detenció es corresponen amb el codi penal alemany i decidir així si l'extradeix. El seu advocat ja augura que el procediment pot tardar, Mireia, entre 2 i 3 mesos.
Puigdemont es manté sota custòdia de la policia a l'espera de declarar davant el jutge. El termini de 24 hores per retenir una persona s'acabava a 11:45 del matí, però s'ha allargat fins aquesta mitjanit per donar marge al jutge per prendre-li declaració. Els primers tràmits seran determinar si queda en custòdia policial o si el deixen llibertat amb mesures cautelars, mentre no es pronunciï sobre l'euroordre d'extradició que ha demanat Espanya. El seu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, confia que l'euroordre no prosperarà, ja que creu que els seus arguments són vigents a Alemanya, Bèlgica i Escòcia. A Alemanya, el govern de Merkel ha expressat que el conflicte català s'ha de resoldre d'acord amb el dret espanyol i ha especificat que el futur de Puigdemont queda en mans dels tribunals regionals. Tot i així, el país s'han aixecat algunes veus que consideren que no hi ha base per justificar una extradició perquè el delicte de rebel·lió no està tipificat com a tal al codi penal del país germànic. El vicepresident del Bundestag expressava ahir que considera molt improbable que la justícia extradeixi Puigdemont per manca de base jurídica en el contingut de l'euroordre.
Pel que fa als tres diputats exiliats a Bèlgica, esperen que es repeteixi un procés similar al del novembre.
Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig es presentaran voluntàriament davant la justícia, com ja van fer el novembre, quan el jutge els va prendre declaració i va dictar mesures cautelars. Després, el magistrat haurà d'analitzar si els delictes dels quals se'ls acusa tenen equivalències al Codi Penal belga i decidir sobre la seva extradició. El fet que Puigdemont sigui a Alemanya fa que l'equip d'advocats es coordini per replantejar una estratègia conjunta. Aquest matí, l'advocat de Clara Ponsatí, que és d'Escòcia, també ha anunciat que s'entregarà a la policia d'Edimburg aquesta setmana.
I Carles Puigdemont és el nom que torna a sonar per ser investit president de la Generalitat. Junts per Catalunya n'estudia la fórmula i compta amb el suport de la CUP.
Les dues formacions han tornat a posar sobre la taula que el de Girona sigui el candidat a la investidura. La portaveu de Junts per Catalunya, El Sartadi, ha assegurat aquest matí que estan estudiant la fórmula per investir-lo, no de forma simbòlica, sinó real. Des de la CUP defensen tornar aquest punt per tirar endavant el mandat per fer república i fins i tot s'han ofert per entrar a la mesa del Parlament per facilitar-ne la investidura. Per part d'Esquerra Republicana matisen que mai ha deixat de ser el seu candidat, però que cal parlar-ne. L'ANC ja els ha demanat que arribin a un acord per investir-lo perquè asseguren que és un clam.
I les protestes a les autopistes s'han repetit aquest matí. Finalment, però, s'ha reobert la 2 a Alcarràs després de 5 hores tallada.
Els comitès en defensa de la República han mantingut el tall del trànsit en aquest punt del Segrià durant 4 hores, però encara s'ha tardat una hora més en reobrir el trànsit perquè ha calgut netejar la calçada de la crema de pneumàtics. Unes 150 persones han col·locat pneumàtics barrant el pas dels vehicles i han exhibit pancartes a favor de la República i reclamant la llibertat dels presos polítics. Les retencions han acumulat 2 quilòmetres de cua fins a la sortida de Soses, on els Mossos han desviat el trànsit.
I qui s'ha referit als aldarulls que es van produir a Barcelona durant aquestes manifestacions en contra de la detenció de Carles Puigdemont és el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha qüestionat avui que aquest moviment pro-independència de Catalunya sigui pacífic. Ha dit que després dels aldarulls i dels enfrontaments amb la policia, això ja s'augura una major violència de tot aquest procés. I acabem amb una última hora, i és que la cap de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, de Ciutadans, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que dimiteixi. Arrimadas li ha dit en una conversa telefònica i ha anunciat que presentaran un recurs d'empara al Constitucional. I encara sobre aquesta formació, sobre Ciutadans, avui s'ha conegut que donarà suport als pressupostos de 2018 que el govern aprovarà demà al Consell de Ministres.
Així ho ha anunciat el president del Partit Taronja des del Congrés. Albert Rivera ha justificat el suport amb la rebaixa fiscal de l'IRPF, la inclusió del complement salarial per a joves amb contracte de formació i exclusió del grup popular del Senat de Pilar Barreiro, investigada pel Tribunal Suprem pel cas Púnica. Malgrat l'acord, la suma dels diputats entre PP i Ciutadans encara no és suficient per tirar endavant els comptes i tot queda a l'espera de la decisió del Partit Nacionalista Basc, que condiciona el seu suport a la derogació del 155 a Catalunya.
I almenys 64 morts en un incendi en un centre comercial a Rússia. L'incident ha passat aquest diumenge a la ciutat siberiana de Kemerovo. Recta final del Notícies Migdia. La Festa Major de la Creu Alta ja és oficialment Patrimoni Festiu de Catalunya.
La contraportada.
La Generalitat ha catalogat la celebració del barri sabadellenc com una de les més destacades del país, igualant-se amb la Festa Major de Gràcia de Barcelona o les Santes de Mataró. Des de l'Associació de Veïns de la Creu Alta han anunciat a Ràdio Sabadell que treballen perquè la festa d'aquest any sigui encara més especial, tot plegat, amb l'objectiu de reconèixer la tasca feta des del segle XIX fins ara a totes les entitats implicades en la tradició.
Els responsables de la Festa Major de la Creu Alta ja feia anys que treballaven per aconseguir aquesta distinció. Ara consideren que s'ha reconegut la feina feta durant més de 100 anys i es donen a conèixer les peculiaritats de la celebració. Jordi Turguet, vicesecretari de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, n'ha apuntat algunes.
Fem coses com ara el de la famosa cursa de carretons, que aquest any ja fa 30 anys, que no és que no les faci ningú més, però gairebé enlloc es sol fer i menys 30 anys en constància. Tenim un programa de Festa Major, que això sí que no ho he vist enlloc més, que en lloc d'un programa és un diari, en forma de diari. El diari de la Creu Alta és una cosa molt nostra, que jo hagi vist no hi ha tampoc enlloc més. Som també bressol d'elements tradicionals que es diu, que o sigui, nosaltres, els Diables de la Creu Alta, els Gegants de la Creu Alta, ara els Trabucaires i tal, són colles i entitats avui en dia molt formades que han nascut a la pròpia Festa Major de la Creu Alta.
Més enllà del reconeixement, des de la Creu Alta consideren que la inscripció de la Festa Major al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya també suposarà altres beneficis, com per exemple arribar a nous públics més enllà del Vallès. De moment, les entitats creualtenques estan treballant en la nova edició de la Festa Major que tindrà lloc el mes de maig, una celebració que, segons han avançat, inclourà algunes novetats relacionades amb aquest nou distintiu de la Generalitat.
Gràcies, Karen. Marxem. nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que podeu trobar totes aquestes informacions ampliades al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. També podeu continuar informats a través de les xarxes socials de l'emissora i, evidentment, a la 94.6, a les 4, als butlletins horaris i a les 7, amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.